Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La personalitat polièdrica i genial de Salvador Dalí no es pot entendre sense tenir en compte la infància, els estius a Cadaqués, la relació amb la germana Anna Maria i, sobretot, la figura del seu pare. El notari Salvador Dalí Cusí va ser un home d'una intensa activitat política i cultural, un dels personatges més influents a Figueres a inicis del segle XX i va influir moltíssim en el fill, per bé i per mal. Salvador Dalí va néixer al carrer de Monturiol, a Figueres, l'any 1904. El pare, Salvador Dalí Cusí, era un personatge complex i amb moltes vessants. Republicà federalista, difusor de l'esperanto i proper a la maçoneria, li va oferir tots els mitjans perquè el noi fos pintor. De petit, el va matricular en una escola pública i, posteriorment, en una que donava classes només en francès. També va ser el notari Dalí qui va ajudar el jove Salvador a instal·lar-se a la Residència d'Estudiantes a Madrid. Li va organitzar un viatge a París i Brussel·les el 1926 i li va donar suport en totes les exposicions inicials. Tot i així, indignat per la relació del fill amb els surrealistes, al desembre del 1929 el pare va acabar expulsant-lo de la llar familiar i del paradís mediterrani de Cadaqués. L'evolució ideològica de tots dos va esquerdar la relació. Mentre que el pare apostava per la comoditat que li garantia la professió de notari, el fill va iniciar un camí rupturista d'avantguarda. Pel que fa a l'Anna Maria, a banda de germana, va ser musa i secretària de Dalí en els primers anys, compartint amistats com les de Federico García Lorca. Des de petits, els dos germans havien participat en l'entorn cultural del pare, assistint a concerts, a obres de teatre i exposicions. Ella mai no va acceptar gala i també va acabar distanciada d'en Salvador, que la va acusar d'haver venut part de les obres que havia deixat a la casa d'estiueig familiar. El pintor va tornar poques vegades a la casa del Llaner, el 1935, quan es va reconciliar amb la família, el 1948, de tornada als Estats Units, i el 1950, amb el pare ja malalt. Anna Maria Dalí, tot i les disputes, va mantenir aquella casa com un santuari de la infància i l'adolescència del seu germà estimat. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies.
Primera pregunta, no sé si... Tu has estat... L'han obert fa poc, eh? La casa natal de Dalí a Figueres, al carrer Monturiol.
No, però després de les explicacions que em vas
clar.
Fer, en tinc les dents que m'arriben
clar,
a cara.
Clar, clar, és que és magnífica. Hi vaig estar fa unes setmanes i, escolta, em va agradar moltíssim. I... allí entens, si es pot visitar diversos indrets del món Dalí, a Catalunya, es pot visitar Port Llegat, es pot visitar Púbol, es pot visitar aquesta casa natal, i vas entrar molt més
al museu.
Al museu, òbviament, eh? Però el museu, diguéssim, té una part molt... És molt més d'obra, eh? Però dels entorns de vida s'entén, amb aquests tres indrets, s'entén d'una manera molt clara. No sé si Dalí va ser un personatge, malgrat tot, típic de l'època, malgrat la seva excentricitat.
Sí, absolutament.
Clar.
Jo crec que és fill absolutament
és que és
del període que viu,
queda, sí.
D'avantguarda, de contradicció, de rebel·lió, de xafarder... És a dir, és un període en el qual hi ha una autèntica revolució en molts camps. És a dir, a principis del segle XX, no? I entre els camps hi ha, i en el cas concret de Catalunya d'aquells anys,
sí,
que és l'aparició del catalanisme polític, és l'aparició, diguem, d'una consciència que la crisi de l'estat espanyol com a tal és la consciència amb la qual hi ha una industrialització nova, unes comunicacions noves, aquesta industrialització que porta amb un consum cada vegada més creixent que portarà a la publicitat i a la propaganda, element que en Salvador Dalí doncs,
representa molt bé, sí.
com mai. Jo només he de dir una, de posar aquest exemple, però em sembla que alguna vegada t'ho he explicat, no? I jo recordo com professor convidat a alguna universitat americana que parlava jo de la Guerra Civil Espanyola, el tema que té enlluernats a tants estudiants progressistes nord-americans, no? Jo parlava d'aquest tema. I sempre em deien, escolti, per què no es parla del Dalí, la revolució i la cultura? O sigui, el Dalí és una cosa, és un personatge tan atractiu per tantes raons, fins i tot per la gent que no el pot veure, fins i tot per la gent que s'admira, fins i tot pels que fan la diferència entre l'home i l'obra, que qualsevol aportació sobre Dalí i el seu món de creació i originari amb el seu pare i tot el que s'ha explicat de la difícil relació i de les algunes grolleries que va explicar o que va fer o que va dir. I la seva germana, home, això és un tema interessantíssim, però interessantíssim no per la història, diguem, de la cultura a Catalunya, de la cultura a l'estat espanyol.
Que també,
diguéssim. És per tot el món, eh? Sí, això interessa a tot el món.
Qui ens ajudarà a entrar en aquest univers infantil, juvenil, d'aquell pintor que seria el Dalí futur, és la doctora Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats, i historiadora de l'art, experta en la vida i obra de Salvador Dalí, i actualment, a més, és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres. Doctora Seguranyes, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies per convidar-me.
Una tafaneria. Quina relació té vostè amb la casa natal de Dalí a hores d'ara? Hi ha participat amb l'exposició que hi ha en aquests moments?
Sí, de fet, en aquests moments a les obres convidades tenim la correspondència entre el pintor Salvador Dalí i el polític republicà federalista i escriptor Josep Puig Pujades, i he estat treballant des de la Regidoria de Cultura amb l'adquisició d'aquesta correspondència i d'aquests llibres del període surrealista.
Sí, per tant, hi ha una relació directa. L'exposició és magnífica, està francament bé, audiovisualment entres molt en l'univers d'aquella infantesa i joventut de Dalí, la veritat és que és molt, molt, molt recomanable, eh? De debò que felicito per la part que toca la participació en aquesta exposició. Anem a parlar d'aquest Dalí. Dalí és de Figueres, però no era de Figueres, per entendre's. O sigui, és una mica casual que neixi a Figueres Salvador Dalí.
Bé, sí, perquè de fet el seu pare és fill de Cadaqués, com el seu germà en Rafael i l'Aniceta, llavors amb en Galo, amb el besavi, van a Barcelona, viuen a Barcelona i finalment el notari es treu les oposicions de la notaria de Figueres precisament per l'amistat que té amb el Pepito Pitxot.
Però no tenim més relació amb Figueres. Cadaqués està, entre cometes, relativament a prop, però també pensem, a finals del segle XIX està la Quinta Forca Cadaqués de Figueres.
Hi havia, gent de Cadaqués, que encara t'ho expliquessin, de Cadaqués, que anaven en barca per arribar a un altre lloc i no per carretera.
Clar, amb la qual cosa Figueres potser ni ho trepitjaven a la vida, diguéssim, perquè és clar.
Cadaqués era una illa, això està claríssim. Clar. I a Figueres hi havia el Pepito Pitxot, que és el germà del Ramon Pitxot Gironès, del pintor, que era horticultor, que es van conèixer estudiant la carrera de dret a Barcelona, eren molt amics, i el Pepito ja estava instal·lat a Figueres. I és un dels motius que, de fet, Salvador Dalí Cosí necessita prendre distància en Barcelona i acaba escollint Figueres. Realment accidental per l'amistat amb el Pepito Pitxot.
Clar, i malgrat i accidental el fet de que estigui relativament prop, amb distància de Cadaqués, cosa que, com veiem, no, la distància no ho explica tot. Com era la Figueres de finals del 19, principis del 20, quan s'instal·la el futur pare de Salvador Dalí a la ciutat?
Bé, hi ha una carta que el notari escriu a la seva futura muller, a la Felipa Domènech, i li diu que en aquesta ciutat hi ha molt vida social i que necessita ràpidament casar-se, diu, perquè si no m'estic estant molt cèntims amb aquesta vida social. Per tant, això
sí, és irònic. O sigui, l'amor està molt bé, però escolta'm, aquí el problema és els cèntims que m'estic gastant amb tantes sortides.
Sí. Exactament.
Sí, notari.
Anava per feina, no?
Sí, sí.
I és una ciutat que sobretot mira França, o sigui, és una ciutat molt avançada en aquest sentit, és un lloc on hi ha un pensament molt obert, republicà, federalista, i per tant, és una ciutat que el notari immediatament trapa amb molt bones amistats, se sent molt còmode i comença sobretot a prendre part en aquesta vida associativa, com per exemple el Casino Menestral Figuerenc.
Bueno, és que aleshores Figueres, amb tota la història que tenim d'aquells anys, és possiblement la ciutat més progressista de l'estat espanyol.
Sí, sense cap mena de dubte. I sobretot perquè mira França, no? Vull dir...
I la gent va de vacances a França, i va als balnearis de França, i llegeix la premsa francesa.
Hi ha protestants, hi ha maçons, ara ja feia anys que havia desaparegut, però era el lloc, no només de naixement, sinó on havia fet gran part de la seva carrera, l'Abdó Terradas, que és una figura clau durant el segle XIX.
El Narcís Monturiol,
vull dir que esclar, no és un lloc casual i menor, una població que hi ha quatre gats i s'hi van de les de notari, ni molt menys.
Fa de far cultural a tot l'Empordà, li vaig a Empordà, i llavors impulsa molt això.
Sí, sí, és la ciutat, sens dubte, més important del nord de Catalunya, no de Catalunya Nord, però del nord de Catalunya, del Principat, sens dubte, de lluny. Per tant, quan s'hi va instal·lar allà a Salvador Dalí Cosí, i va content de sortida perquè no està destinat a un lloc horrible i perdut en el qual no podrà exercir més enllà d'un notari de províncies en el pitjor sentit de la paraula, ni molt menys.
No, i a més ell batalla per aquesta plaça.
O sigui, perquè... per tant, ho té molt clar, eh?
I tant, sí, perquè hi ha algun moment que quan hi ha les oposicions, doncs ja té una sèrie de gent que li va en contra, val? I que no li volen donar aquesta plaça de notaria, i els seus amics es mouen, hi ha l'Amadeu Hurtado, també per correspondència amb el Pere Coromines, que estan fent pinya perquè ell precisament pugui aconseguir aquesta plaça. Per tant, és molt desitjada. També hem de tenir en compte que en aquests moments el notari ve d'haver viscut tot el procés de Montjuïc el 1896, l'atemptat
a Barcelona,
a Barcelona, en el carrer
Canvi Nous.
Sí, és un atemptat horrorós.
Dels anarquistes.
Que és el que ha pintat en Ramon Casas, la sortida de l'església del Dia del Corpus, aquella famosa pintura.
Exacte.
De fet, la pintura té un rerefons tràgic, a Casas n'és molt conscient, que és que aquella processó és la que després rebrà un atemptat fosquíssim, que no queda gens clar qui el comet.
Exacte.
I que provoca una repressió.
I la repressió és el procés de Montjuïc, que tots els allà
que
els fan autèntiques atrocitats i barbaritats, alguns els maten, altres els tornen bojos de les crueltats i tortures.
És terrorífic.
I entre els acusats hi ha en Pere Coromines, que són íntims, són amics.
És un advocat i escriptor que deixa testimoni d'això.
Sí, i llavors ells, en Salvador Dalí Cosí, amb l'Amadeu Hurtado i en Pere Coromines, anaven amb els centres obreristes a donar-los classes, a donar-los indicacions, conferències, i això és l'argument que s'agafa per dir que ells, el Pere Coromines, és un dels instigadors d'aquest atemptat, que això és absolutament fals, no? Clar, el Salvador Dalí Cosí és proper en tot aquest pensament obrerista, no? I aquí, doncs, ell serà un dels testimonis de descàrrec, juntament amb l'Amadeu Hurtado, en el judici que se li fa al Pere Coromines.
L'Amadeu Hurtado és un altre periodista, hi ha un altre advocat catalanista republicà que, en fi, tindrà molta importància en els anys 30.
Molt rellevant.
Molt rellevant.
Sí. I bé, fins i tot tenim testimonis de quina manera doncs, el Salvador Dalí Cosí pren declaració, que fa unes declaracions molt contundents, no? Que fins i tot diu en algun moment tuve temor de que llegara a pegar, no? Al juez, no? Vull dir que ell estava molt indignat d'aquella acusació contra el Pere Coromines. Clar, és molt important aquest judici perquè la pena que se li demanava era la condemna a mort.
O sigui, que imagineu-vos, no? I al final com acaba amb Pere Coromines?
Al final se'l condemna a 8 anys de presó i després a desterrament. I això arriba un moment doncs, que hi ha una mena doncs, de perdonar les penes que hi havia hagut en aquell judici i llavors ell pot retornar.
Però és per la pressió internacional, de que rebaixen tant les condemnes, perquè la pressió internacional es queda tan escandalitzada de les tortures, perquè, clar, hi ha un moviment obrer anarquista, àcrata i comunista... diferent abans del Partit Comunista, de tot aquest pensament que això arriba a tota Europa i llavors l'estat espanyol, que ja és molt criticat pels conflictes que té Cuba i per totes les coses...
És quan Ferrer i Guàrdia es farà popular a Europa, precisament, que fins aquell moment no els coneixia, però a partir dels judicis de Montjuïc, etc., i de la seva tasca, és quan es fa popular, i per això també ho pagarà el 1909.
El Ferrer i Guàrdia és el de l'escola moderna, l'escola racionalista...
Per això dic que tot el procés aquest és...
Són uns anys que tot bull, l'olla bull.
Clar, que el pare de Salvador Dalí, recordem-ho, va ser conegut sobretot els seus darrers 30 o 40 anys, precisament per tenir unes actituds més aviat políticament reaccionàries. Que el pare de Salvador Dalí no tingués aquesta mena de plantejament també xoca una mica, no? No sembla que l'ensenyés molt la línia revolucionària al seu fill.
Bé, és que, clar, el passat del notari és important conèixer-lo, però després entendre tot el que va succeint, no? El notari, la formació que ell rep és sobretot a casa del Serra Clara, d'en Josep Maria Serra Clara, que era advocat, que va ser alcalde també polític republicà federalista, que era
això
a Barcelona, que era el germà del Gonzalo Serra Clara. El Gonzalo Serra Clara serà la persona que es casarà amb la Caterina Berta, que era la germana era la germanastra, per entendre'ns, del Salvador Dalí Cosí. És a dir, el Galo, el seu besavi, Dalí, a Barcelona, es suïcida, es tira d'un alt a baix. El seu advocat era en Gonzalo Serra Clara. Ell té molts plates. Ell, primer de tot, hi ha una primera part d'escenari que és Cadaqués, que ell és taper, però fa molts negocis, té una tartana amb unes dues inicials, que és una G i una T, que vol dir Galo i Teresa, i en Galo s'enamora de la Teresa Cosí. La Teresa Cosí és viuda d'en Pere Berta, del seu primer marit, que era pescador, que es mor amb un naufragi.
O sigui,
que
no taper de taps de suro i l'altre pescador.
Sí, exacte. I el que passa que llavors ell va evolucionant, tenim sospites que també fa contraban i fa molts diners, i acaben decidint en un cert moment, bueno, amb la Teresa Cosí es casen. Sempre s'havia dit que els fills que surten, que és en Rafel, que és el tio del pintor, que era metge, i el Salvador Dalí Cosí, el seu pare, i l'Aniceta eren il·legítims. No és veritat. Ells es casen primer pel civil, perquè la Teresa Cosí no pot demostrar la viudetat perquè no troben mai el cos del seu marit. Ah. I després, al cap d'uns anys, es casen per l'església.
Quan ja admeten que el pescador mort.
Sí. Llavors ells retornen, es traslladen a Barcelona, a més és un trasllat molt èpic, perquè sempre s'explica que van acompanyats de dos trabucs, amb dues persones armades, perquè portaven els diners que havien fet a Cadaqués. Es traslladen a Barcelona. A Barcelona hi ha l'escenari del Narcís Oller de la Febre d'Or, que hi ha un crac econòmic molt fort. El Galo té la por d'arruïnar-se, realment sí que ha perdut molts diners, embogeix d'alguna manera i es llança a l'alta baix per un pati obert de casa seu. Llavors, en aquell moment, clar, en Galo havia tingut amb tots els seus plets en Gonzalo Serra Clara com a advocat, la seva fillastra, que és la Caterina Berta, es casa amb en Josep Maria Serra Clara, i aquí els acaben acollint a la Teresa Cosí i els seus fills que han quedat. I el Salvador Dalí Cosí i en Rafel Dalí Cosí, ells prenen tota la seva formació una mica influenciats, no?, per aquest català, per aquest substrat republicà federalista, no?, aquesta mentalitat oberta del lliure pensador. Per tant, no és estrany que el notari tingui aquesta
visió.
Exacte, de la vida.
Quan arriba a Figueres, hem comentat que inicialment arriba sol, perquè no s'ha casat i es troba amb una vida social que el desborda.
Sí.
Un cop casat ja amb la Felipa, comencen, tenen ràpidament fills?
Tindran un primer...
És una cosa bastant habitual, això.
Sí, tindran un primer fill que el bategen com a Salvador. El que passa que aquest primer fill acaba morint al cap d'un any i escaig per culpa d'una grip intestinal.
I, és que la mortandat en aquella època dels nens era altíssima. I havia baixat molt, perquè a principis del segle XX, ja hi havia una sèrie de mesures higièniques, etcètera, etcètera. Ja havia començat a treballar-se amb la sepsis. Per tant, els nens aguantaven més, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el que arribaven a morir en comparació actualment.
I aquell amor, doncs, d'alguna manera, al cap de 9 mesos i una setmana, neix el següent fill, que serà el Pitó.
9 mesos i una setmana? Sí. Déu-n'hi-do, costa una mica d'empassar. Es mor el nen i hem de pensar que diguéssim que la senyora...
No és tan estrany, això,
No.
Quan mor un infant, que llavors els pares vulguin dir la vida segueix i hem de tenir més fills. Mm. Això no és tan estrany,
Però és immediat, És pràcticament només una setmana, és immediat de la mort del nen.
Sí.
Que queden embarassats, diguéssim,
I el primer Salvador l'enterren al cementiri de Figueres, que ja està enterrat, hi ha una làpida, que és la família Dalí. I bé, hi ha una fotografia d'aquest primer Salvador, molt i molt bonica, que és aquesta, precisament, que els pares tenen a l'habitació. És a dir, quan el pintor, quan entrava a l'habitació, veia la fotografia del seu germà mort.
Es pot veure la casa natal, si no recordo malament. Ah,
que es diu com ell.
Es diu com ell, exactament. Que, de fet, tampoc és tan estrany a l'època, ara
no sabem. Estrany,
però això li serveix al pintor també per jugar, i segurament sí que ell li crea un trauma de dir com puc competir amb un germà mort.
El 1901 és precisament quan havia nascut aquest primer Salvador Dalí Domènech, que havia mort l'estiu de 1903. Pocs mesos després, el maig de 1904, naixia un altre nen, batejat també amb el nom de Salvador. En els seus llibres Confessions inconfessables i La vida secreta de Salvador Dalí, el pintor va reflexionar anys després sobre l'existència estroncada d'aquest germà mort, a qui va dedicar algun quadre. En certa manera, ell va arribar al món substituint una altra persona, que segons Dalí li va marcar l'existència i la seva manifestació com a artista i creador.
La precocitat d'aquell germà, el seu geni, la gràcia, la bellesa, eren per ella motius suplementaris per la seva exaltació. La seva desaparició va ser un cop terrible, del qual mai no es va recuperar. El meu naixement va calmar la desesperació dels meus pares, però la seva tristor amarava totes les cèl·lules dels seus éssers. Ja al ventre de la meva mare sentia la seva angoixa. He sentit aquesta contínua presència del meu germà mort com un traumatisme, com si em robessin l'afecte i un estímul per superar-me. D'ençà d'aleshores, els meus esforços s'orientarien a reconquerir els meus drets a la vida. D'entrada, bo i provocant l'atenció, l'interès constant dels meus familiars envers mi, mitjançant una mena d'agressió constant. El meu germà i jo ens assemblàvem com dues gotes d'aigua, però donàvem reflexos diferents. Com jo, ell presentava la inconfusible morfologia facial del geni. Presentava símptomes d'una precocitat alarmant, però li velava la mirada la melanconia que caracteritza una intel·ligència aclaparadora. Jo, en canvi, era molt menys intel·ligent, però ho reflectia tot. Van Gogh va embogir per la presència d'un doble, mort al seu costat. Jo no. Jo sempre he sabut contenir i dominar tots els meus records, fins i tot els més atrossos.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Mariona Seguranyes i Josep Maria Soler i Sabater parlant de la infància i joventut de Salvador Dalí. Doctor Seguranyes, acabem de sentir aquest text posterior de Salvador Dalí recordant el seu germà desaparegut, també anomenat Salvador, igual que el pare Salvador. O sigui, aquí tenim tres Salvadors seguits. Dalí era molt donat, el Dalí ja gran, era molt donat a fer parafernàlia del seu passat, a donar-li moltes voltes, també a lluir-lo molt. Què hi havia de postura amb respecte al trauma que ell explica que té amb la desaparició del germà? Realment es va notar en molts anys aquesta presència fantasmagòrica del germà desaparegut amb el mateix nom?
Bé, tota l'obra del pintor, de Salvador Dalí, ell el que fa és que tot allò que li succeeix ho aprofita per ser una constant autobiografia. És a dir, la seva obra, pictòrica i també escrita, és una constant autobiografia de tot allò que li passa. Al final fa teràpia psicològica amb la seva obra, com irem veient més endavant, no? I jo crec que sí que segurament quan era petit entrava a l'habitació dels seus pares i veia la fotografia d'aquell primer Salvador, doncs clar, no li devia fer molta gràcia, no?
Home, com a mínim devia xocar, devia ser una presència dura en aquest sentit.
Sí. I llavors va reinventant, és a dir, llavors tu vas veient el que explica a la vida secreta de Salvador Dalí, a les confessions inconfessables, i te n'adones que les dates que acaba dient ell no encaixen amb les reals, no? Per tant, està fent invenció, però d'uns records reals. De fet, a la mateixa vida secreta parla d'uns falsos records, no? Vull dir que ell està confessant.
Sense manies, no té problema.
Però hi ha molta gent que diu que sobre aquest període que el millor Salvador Dalí, jo ho he sentit dir amb algunes persones, i perdona'm, la meva barbaritat que vaig dir, diu el millor Salvador Dalí és el que escriu, no el que pinta.
Amb això, a veure, com a escriptor era boníssim, era extraordinari. Vull dir, fil narratiu, expressió escrita...
Sí, jo també penso que escriu meravellosament bé.
Sí, i bé, jo crec que això és... O sigui, tu, per entendre l'obra del pintor, has d'entendre primer també la seva obra escrita. Tot ha d'anar acompanyant. Per mi, Dalí és un gran pensador. Ja transcendim, és un geni amb tota la complexitat del que estem dient.
De diverses maneres.
Amb un cervell que no saps com gira, perquè som una espiral o no saps què passa, però...
I no et deixa de sorprendre mai.
No, i el bo del cas és l'interès tan extraordinari que té la gent aliena, diguem, a la nostra cultura, que em diu, escolta, és que a mi m'interessa això d'aquestes traduccions, en fi, que això sembla que ara és possible, no?
I això es va notar des del principi, des que era molt petit? Els pares tenien consciència de que aquell nen era extraordinari? No sé si per bé o per mal, però extraordinari.
En tenien plena consciència. Jo crec que avui és el que diríem un nen d'altes capacitats, que necessita uns ensenyaments especials, i el que fa el pare és portar-lo a l'escola de parvus pública, perquè ja té aquesta idea el pare social, no? Amb l'Esteve Traité.
Cosa pública, clar.
Exacte.
S'ha de ser coherent, no? No com tanta gent que diu coses, però no són... cosa, públic.
No, el notari era molt coherent, fins a les darreres conseqüències. I el porta amb l'Esteve Traité, que Salvador Dalí diu a La vida secreta que ell allà no va aprendre absolutament res, però l'Esteve Traité tenia aquells objectes òptics màgics, que a més en parla Dalí, no? I segurament la idea de jugar, no?, amb les imatges i amb aquests, aquests elements òptics sorgeix en aquella aula de l'Esteve Traité. I l'Esteve Traité feia servir el sistema Froebel, que era molt avançat, no?, de dir, els nens mentre juguen aprenen, no? A l'hora del pati també estem aprenent, no? Un aprenentatge constant. Però al final allò no acaba de funcionar amb el tema de les notes i tot això.
No.
I després el matriculen en el Col·legi Hispano-Francès, a l'Immaculada Concepció, que venien de Béziers, i es traslladen a Figueres, i l'ensenyament és en francès. Fixeu-vos-hi també aquesta idea avançada que tenia, no? I Dalí parla, no?, d'aquelles classes, de la visió que veien el paisatge, etcètera, no? Per tant, el pare li dona tots els mitjans possibles d'aprenentatge, i fins i tot li demana, quan Dalí va a l'institut, actualment al Ramon Muntaner, li demanen en Jaume Miravitlles que li doni classes de matemàtiques.
I si no recordo malament, l'Institut de Figueres és el primer institut de l'estat espanyol que no està en una capital de província, no? És el primer, eh?
Sí, sí, el primer, molt important.
Clar, això vol dir l'avançada que està la ciutat.
Sí,
que era l'antic Col·legi d'Humanitats, molt
aquest
important.
Jaume Miravitlles és el que després serà el secretari de Propaganda de la Generalitat.
Exactament.
El vaig conèixer i a l'etapa final, Jaume Miravitlles.
Sí.
Aquest és un altre Dalí, és un cervell també privilegiat. El cervell seu, jo crec que al revés d'una espiral era una explosió contínua, el Miravitlles.
O sigui, tenien relació a dos personatges que per raons molt diverses, hauran estat claus en molts anys a la Catalunya del moment, no?
Eren molt amics.
I del món.
Sí. Atenció, Jaume Miravitlles també va fer una gran treball de publicitat. Als Estats Units.
I saps que ha estat considerada, alguna vegada m'ho he comentat aquí, la foto més important del segle XX és aquella espardenya catalana que trepitja l'esvàstica.
I això és la idea, no és del Jaume Miravitlles, però la idea és del Jaume.
La idea és del Jaume Miravitlles. El peu aquell, ja ho han dit moltes vegades, tothom diu que el peu és seu. Molta gent d'aquella època.
Això del peu no ho sabia, que era Miravitlles. Interessant.
En tot cas, mentre ell s'està formant d'aquella manera amb estires i arronses, neix també la seva germana, que serà molt important, l'Anna Maria.
Sí, l'Anna Maria, ella que serà la germana petita, però totes les atencions són pel germà gran.
Això també era bastant habitual, no és una cosa estranya. Per molt progressistes que fossin els Dalí, el tracte dones i homes era molt diferent.
Fent més cas al nen que la nena.
I tant.
I ella, tota la seva infantesa i adolescència està imbuïda, i també per complaure aquest germà gran, això és veritat, i sempre el mira amb molta tendresa, amb molt amor, i també la infantesa que reben aquests dos germans, jo sempre dic que és feta de cotó fluix, no? Perquè a mi m'agrada parlar de la constel·lació femenina, que era la mare, la Felipa Domènech, que era la seva germana, la Catalina, i després també l'Anna Maria, l'àvia, l'Anna Maria Ferrés, que a partir d'una data viuen amb ells, O sigui que la Catalina amb l'Anna Maria Ferrés, la tieta i l'àvia viuen amb la mare.
O sigui, quatre dones envolten el Salvador Dalí, fill... a part del pare.
Sí, i després hi ha la Dida, que cuida, que és la Llúcia.
Però no és un matriarcat. És el pare qui, el Salvador Dalí cosí, el que controla la casa o amb els afers familiars són les dones els que manen?
Jo crec que el Salvador Dalí Cosí, com que tenien tant de fer a la notaria i ell també era un home de molta vida social, la casa... les deixava fer.
Val.
Aquí hi ha dues educacions que reben. El tarannà del pare, que és un lliure pensador, amb una mentalitat no catòlica, vull dir, sinó de mentalitat oberta, i no era clerical, precisament. En canvi, la mare i l'àvia i la tieta eren molt d'anar a missa, eren molt catòliques en aquest sentit, i els dos germans evolucionen molt diferent. L'Anna Maria serà religiosa, serà catòlica. En canvi, Dalí arribarà pues, a l'extrem, i sobretot quan entra en el cenacle dels surrealistes, d'oposar-se, no? D'atacar el que seria la religió catòlica. I això és un punt de xoc, però també és de veure com evolucionen.
Només recordar el Chien de Lou, que malgrat que no és obra de Dalí, és obvi que Dalí participa en la pel·lícula de Buñuel i participa molt directament. Directament.
Sí, per tant.
No hagués participat directament i haguessin sortit aquelles escenes dels seminaristes arrossegant, etcètera, etcètera.
Si
en Dalí no estigués d'acord amb això, evidentment.
Part del guió es va escriure a Figueres, a la casa familiar, que perquè de fet els Dalí es traslladen de casa, dos cases més amunt del carrer Monturiol, i ve Luis Buñuel, i a més explica amb una ampolla de whisky i anar fumant. Tots dos, era Buñuel, que fumava i bevia. Escriguent el guió a Figueres.
En tot cas, aquesta infantesa és una infantesa realment bona, amb el sentit idíl·lic, família que se l'estima, pare que, malgrat ser rígid, és un home obert de ment, escola que pot tenir problemes però que ell gaudeix, etcètera, amb una germana fantàstica, etcètera. Per tant, tot va bé. Però passa la desgràcia de la pèrdua de la mare.
Sí, això
canvia tot.
Sí, els descol·loca absolutament. La Felipa Domènech era una dona totalment entregada. I hi ha un pacte entre germanes, perquè, clar, la Felipa Domènech mor a Barcelona amb una operació. I ella ja sabia que estava malalta. És a dir, no és una mort sobtada, sinó és fruit d'una malaltia i d'una operació que saben que és complicada.
I que no surt bé.
Exacte. I llavors hi ha un pacte entre germanes que la Catalina diu bé, i la Felipa li demana, si jo me'n vaig, sisplau, tu has d'agafar el meu lloc. I això arrossegarà la tieta Catalina al cap d'un temps de casar-se amb el notari, perquè, clar, com que vivia a la mateixa casa...
O sigui, es casa amb la cunyada, diguéssim.
Sí.
També molt i molt i molt comú.
Per Déu-n'hi-do, es va entenent el... O sigui, al Salvador Dalí se li ha mort un germà un any i mig abans que es diu com ell, per tant el fantasma hi és present.
Sí.
Resulta que la mare mor i la tieta es casa amb el pare. Que la càrrega psicològica de tot plegat és intensa, és lleugera, és densa, és densa.
Amb la personalitat del Salvador.
Home, per això dic.
Això passa amb altres famílies i que han pogut conèixer i, escolta, i no ha passat res.
Però ja s'entenen coses amb això.
Sí.
I això el que li provocarà a la tieta Catalina és que acaba desembocant amb una llarga depressió tremenda, perquè sempre estarà malalta. O sigui, els darrers anys, quan ja viuen en el Llaner, passant la Guerra Civil, la tieta Catalina sempre està malalta.
El Llaner de Cadaqués.
De Cadaqués. Per tant, això porta una depressió perquè al final ella no pot decidir la seva vida. Bueno, decideix que fa aquest rol per cuidar aquests dos nens. I aquests dos nens estan portats amb una mena de cotó fluix que, a més, tots els amics, els Llong, els Pitxot, els Cosí, els hi fan regals, estan al tanto d'ells, etc. És a dir, és una infantesa, i quan li canten l'Àngel de la Son, la mare i la tieta, no? Perquè s'adormin cada una de les faldes d'elles. O sigui, són escenes totalment dolces. I això ho sabem per al llibre que escriurà l'Anna Maria, el Salvador Dalí, vist per la seva germana.
En aquesta línia, quan Dalí, Salvador, el petit, creix i es torna un jove, ja es veu que té unes aficions artístiques molt importants i que pinta molt bé i que dibuixa molt bé. I, per tant, el pare veu clar que li ha de promocionar aquesta línia d'artista.
Sí, bueno, aquí hi ha unes certes reticències, perquè el que té clar és que el seu fill necessita, sobretot, un títol per donar classes i guanyar-se la vida. El fet de guanyar-se la vida, i ell té molt clar que siguin artista no se la guanyarà, doncs li posa una condició, que serà d'anar a treure un títol a l'Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Salvador Dalí cosí es va implicar molt en la formació artística del seu fill. No només va facilitar la primera exposició individual de Dalí a les Galeries del Mau el 1925, sinó que aquell va ser el punt d'una partida d'un àlbum en què el notari narrava la carrera del nen, incloent-hi retalls de premsa, correspondència i fins i tot comentaris escrits. En un d'ells, Dalí cosí detallava el pacte establert amb el fill. Li permetria anar a estudiar a Madrid, però com tants altres pares, a canvi li demanava que s'assegurés una professió alternativa.
Fill, et proposo una transacció. En Juan Núñez, en Puig Pujades i en Pepito Pitxot m'han convençut que el teu futur passa per l'Escola de Pintura, Escultura i Gravat de Madrid. Però tu seguiràs tots els cursos necessaris per obtenir el títol oficial de professor.
Això per què? Jo sóc artista, pare. No sóc pas mestre.
Això ja ho veurem. Quan acabis els estudis, faràs oposicions per poder treballar en algun centre pedagògic oficial. Serà la manera que tinguis ingressos suficients i et puguis dedicar a l'art tant com vulguis en les hores lliures.
D'acord, pare. Estudiaré a Madrid, com és el meu desig. Però no em veig pas transmetent coneixements en una aula. Com voleu que jo imposi disciplina a un grup d'alumnes?
Saps perfectament que sempre he donat suport als teus intents per exposar i donar a conèixer les teves obres, i ho continuaré fent. Ets l'artista de la família i tots t'ajudarem. Però no siguis tan tossut, que això et podria portar una mala fi, sobretot si contradius la família. I fes el favor de pentinar-te una mica millor i de no vestir amb tanta extravagància. Aquesta xalina que portes és desproporcionada i aquests cabells que t'arriben al clatell no són acceptables. Per no parlar d'aquesta capa tan estranya.
Pare, de moment anem tots tres a Madrid a veure si en Salvador pot entrar a la residència d'estudiantes. Com que anirem tots tres de dol en record de la mare, no hi haurà lloc per extravagàncies. I estic segura que en Salvador acabarà atenent els seus consells. Oi que sí?
Sí, sí. Ara ja me'n puc anar a pintar?
En guàrdia. Amb Enric Calpena.
Doctor Seguranyes, a partir d'aquest moment, la carrera de Dalí es dispara. Ell accepta anar a treure's el títol, però la cosa no funciona com hauria de ser. Se'n va a Madrid a estudiar i allò no rutlla.
No, l'acaben... Bueno, ell acaba dient que el tribunal que l'ha de jutjar el considera que no està qualificat per això i, per tant...
O sigui, ell diu que el tribunal no està qualificat, sí. No és el tribunal que diu que estigui qualificat.
Sí, 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 va a l'inversa. Bueno, i a la primera expulsió, el que és molt curiós és que el pare notari...
Ah, primera,
notari...
doncs n'hi ha diverses.
Sí, n'hi ha diverses. Sí. El pare notari se'n va a parlar amb en Miquel Blay, amb els professors de l'Escola de Belles Artes, defensant el seu fill i dient que el procediment i el reglament l'han de canviar i que això no és correcte. O sigui, el notari defensa el seu fill.
O sigui, en aquest sentit, tot bé, eh? Sí. Tot bé. Ell continua, però acabarà ben expulsat de l'Escola de Belles Arts i que continua a Madrid, llavors?
No, ell... Llavors ell ja té una carrera professional, ja ha tingut la primera exposició a les Galeries del Mau, ha participat en col·lectives a Madrid, a Pittsburgh. A la família l'està ajudant moltíssim. L'Anna Maria Dalí, per exemple, li transcriu tot el que són el llistat d'obres, les cartes que ella ha d'escriure a en Josep del Mau, als diferents galeristes, possibles compradors... És a dir, tota la família funciona...
capficada amb que el Salvador nen arribi a ser un gran artista. Aquest
exactament,
és el
sí, tema. Sí, i té els primers èxits i èxits bons, vull dir, en aquest sentit. I Dalí, al mig, quan l'han expulsat, se'n va a Figueres a prendre classes gravat amb en Juan Núñez. Per tant, el seu arrelament en Figueres és molt potent, el mestratge que rep en Núñez és molt important i li reconeixerà a la vida secreta i ell se sent molt a gust a l'Empordà, però la seva mirada ja és a París, amb aquest primer viatge que farà el 1926 per visitar Picasso, acompanyat de l'Anna Maria, imagina't, amb la teta Catalina, pobra dona, corrent per París per visitar doncs, el Louvre, per visitar Picasso, i després se n'aniran a Brussel·les. I ella vol veure les obres de Vermeer. Per tant, fixeix una mica aquest escenari. No? Sí, i és sí. El pare qui acaba pagant el viatge.
Aleshores, París és la capital cultural del món,
Sí, de lluny, a més a més. Ara ho veiem molt...
Creativa, molt, sí, sí. Diguem, molt generadora de noves idees.
Estem en un moment de canvi, de tota manera. Està començant a sorgir amb molta més força a Nova York, per exemple. Però en aquells moments encara, que és una cosa que veia els impressionistes de finals del XIX, encara París té una potència que, de fet, es troncarà amb la Segona Guerra Mundial. Als anys 30 ja no serà el mateix, diguéssim, ja anirà més de baixa. Però en aquells moments, sens dubte, encara és aquella...
I ell ja visita les galeries surrealistes i hi ha una exposició de pintors surrealistes, estem parlant de l'any 26. Per tant, ja comença aquí a entrar, mirar el que està passant.
La visita obrirà la porta a una sèrie d'anys de discrepàncies amb el pare i la germana, molestos per la influència que els surrealistes, i especialment una nova aparició, Gala, tenien sobre en Salvador. El trencament més seriós va arribar al novembre de 1929. A l'exposició celebrada a París, Dalí havia inclòs una obra, L'Estrecquer, en què es llegia un text en francès que deia: "De vegades escupo sobre el retrat de ma mare". Encara que el pintor digués que referia a la lluita entre el conscient i l'inconscient, va ser combinat a marxar de la llar familiar. El notari Dalí va passar de l'amor a l'odi, com queda clar en la contundència d'una carta enviada a Luis Buñuel, sense data, i una altra per Lorca, del gener del 1931. Ana Maria Dalí també es referia en termes molt durs al seu germà en un document mecanografiat cap al 1940.
Vostè, que deu conèixer el domicili de la madame, podrà comunicar-li al meu fill que no pretengui tornar a Cadaqués per la senzilla raó que no podrà quedar-se al poble ni tan sols 2 o 3 hores. El meu fill no té dret a amargar-me la vida. Cadaqués és el meu refugi espiritual. La meva tranquil·litat d'esperit es pertorba amb la permanència del meu fill en aquest poble. No estic disposat a patir més. Recorreré a tot el que tingui a mà, fins i tot a l'atemptat personal. El meu fill no anirà a Cadaqués. No hi ha d'anar, no hi pot anar. Quan els mitjans de què disposo no serveixin, serà precís que ens colpegem amb pals per veure qui guanya. Les seves teories m'han convençut. Ell creu que al món la qüestió és fer tot el mal possible. I jo també ho crec així. Mal espiritual no li puc provocar perquè és un home que està completament envilit, però puc causar-li un mal físic perquè encara té carn i ossos. No sé si sabrà que vaig haver de fer fora de casa el meu fill. Ha estat molt dolorós per tots nosaltres, perquè aquesta resolució va ser necessària per dignitat. En un dels quadres de l'exposició a París, va cometre la vilesa d'escriure aquestes paraules insolents: "Jo escupo sobre la meva mare". Suposant que estigués borratxo quan ho va escriure, li vaig demanar explicacions que no em va voler donar, i ens va insultar tots de nou. Sense comentaris. És un desgraciat, un ignorant i un pedant sense comparació possible, a més d'un poca vergonya. Es creu que ho sap tot i ni tan sols sap llegir i escriure. Vostè el coneix millor que jo. La seva indignitat ha arribat a l'extrem d'acceptar els diners i el menjar que li donava una dona casada, que amb el consentiment i el vistiplau del marit el té ben engreixat, perquè en el moment més oportú pugui donar millor el salt. I es pot figurar quina pena que ens fa tanta porqueria.
Salvador, durant la seva estada a París, havia renegat públicament de tot quan en el món té un valor moral. Havia renegat de la base fonamental de la seva vida. Llavors el pare no consentí més la seva presència a casa. Podia marxar immediatament de la nostra estimada caseta de Cadaqués i del nostre costat si sentia per tot lo nostre un despreci tan gran. Però tot això no era ell qui ho feia. Era el verí del surrealisme que obrava els seus efectes, fent-lo actuar de la manera més baixa, més injusta i menys d'acord amb els seus sentiments. Un dolor quasi tan gran com el que ens produí la mort de la mare ens destrossava, mentre Salvador, lluny de nosaltres, unia a aquest grup de desgraciats.
Guàrdia. Doctor Seguranyes, acabem de sentir aquests 3 fragments diferents. És evident que allò va petar. O sigui, tot anava relativament bé, el pare donava suport, ell està començant a volar, ja comença, suposo, a ser una mica excèntric, una mica diferent del que s'esperava, però tot peta amb l'arribada, amb el contacte amb els surrealistes de París.
Sí, a l'estiu de 1929 desembarquen a Cadaqués a Pol Eluard,
o sigui,
amb
baixen,
Gala.
Baixen.
Exacte. Rita Magritte amb la seva companya i el Camille Guaymans per poder veure què fa aquell excèntric, i realment sí, anem a exposar el que està pintant Dalí, no? Per tant, és una... sí, curiosament, ells baixen a Cadaqués. I això, heu de pensar que pel notari també és un xoc, que amb 10 dies de diferència passa de gestionar les exposicions del seu fill del notari a la gala. És a dir, és un canvi, un revulsiu, que aquell fill que havien abocat totes les energies, allò, tot allò desapareix. A més, és una dona casada, no? I Galà el que està fent és el que havia fet amb altres artistes, no? Seduir-los. Per també Paul Éluard, que era poeta, però també té compra i ven obres, no?
Fa de marxant, diguéssim.
Sí, sí, i jo crec que aquí hi ha un interès per l'obra de Dalí, però al mateix Éluard això se li escapa de les mans, perquè Gala ja no tornarà mai més amb Éluard.
Clar, o sigui, tenia una relació que...
Baixen una parella que són d'amics i es queden amb la Gala, el Salvador Dalí.
Però Gala no és un... No és una dona conquerida, diguem-ho clar, també. Vull dir que no és allò que... no és la primera vegada a la història en què hi ha una parella que apareix i que, clar, i que un s'hi fixa i aquesta relació comença en gran mesura per l'impuls de l'home. En aquest cas, sembla que va ser mutu, que va ser realment un interès mutu en tots els sentits.
Gala és una dona estratègica. I Dalí és una persona ple de complexes, de traumes, i el que fa Gala, en certa manera, és reordenar-li tota la vida, facilitar-li tot perquè ell només pinti, treballi i creï, i a més, ajudar-lo a reconduir aquests traumes. Però Gala és una persona estratègica i veu el potencial de Dalí. Se n'adona que Éluard com a poeta està acabat i que ara ell aposta per Dalí. És una aposta estratègica, molt material, si vols. Bueno, material entre cometes, perquè se'n va viure en una barraca sense aigua i sense llum.
I se'n viure totes les excentricitats i totes les coses que es puguin dir del Dalí, que a vegades hi ha periodistes, hi ha persones que, en fi, no sé si ho han exagerat o no, però algunes són...
Són xocants.
Surrealistes, sí, no sé quin nom dir-li, no? De la seva vida privada.
En tot cas, això condiciona tot, perquè la relació, per exemple, de Dalí... que teníem amb dos bons amics, com eren Luis Buñuel i Federico García Lorca, que amb Lorca ja la cosa ja no anava tan bé, però que també tenia una relació, i la germana Ana Maria, o la relació, evidentment, amb la família, a partir de l'aparició del tot de Gala, s'esquerda tot plegat.
Sí, totalment. El pare li demana, sobretot, que retracti d'aquella inscripció, per deixar créixer proplàcia sur le portrait de ma mère. Dalí, evidentment, no retractarà mai, no? I, a més, amb aquesta imatge del Sant Crist està atacant amb els tres elements que atacaven els surrealistes, que era el país, la nació, la religió, i també, doncs, tot aquest element de la família, amb aquesta sola obra. Per tant, era un tema també de conceptual, i Dalí no retractarà mai. Sí que hi haurà una reconciliació. El 1935 hi ha una reconciliació. Dalí, quan estarà als Estats Units, qui tindrà cura de Port Lligat, de la barraca, serà precisament el notari, i la germana també ho cuidarà. Quan retorni, el 1948 hi ha una fotografia de que arriba Dalí i Gala en el llaner amb l'Anna Maria i el notari, i no té pèrdua aquesta fotografia, perquè podem veure el rostre de l'Anna Maria, que està expressant també un malestar, i també de la Gala, de molta tensió. Jo crec que hi havia una tensió que es podia tallar com un gabinet. I, de fet, Dalí els hi havia promès a la seva família, quan està redactant la vida secreta, que tot allò que havien patit es resoldria, perquè allà m'haurien reconegut el seu paper de la família en la seva formació, amb la seva infància, etc. I ells, quan tenen aquesta vida secreta i més existeix aquest volum que llegeixen i que l'Anna Maria llegeix subratllat, diu que un test el paper de la família, un test el seu protagonisme, i Gala diu dona la sensació que sempre ha estat allà, diu quan és una vella, no? Per tant, és un xoc de trens inevitable i que, bé, i que no acaba bé, i l'Anna Maria llavors pren la decisió d'escriure la seva versió, que és el Salvador Dalí vist per la seva germana. L'escriu en català, el 1949 es publica, qui l'anima a fer aquesta escriptura és el Manuel Brunet, i quan es publica és un altre xoc de trens, perquè el pintor s'enfada moltíssim a la seva germana. Primer, perquè no l'ha informat prèviament, perquè ell volia que Gala ho revisés. Gala era qui revisava tots els manuscrits de Dalí, tot allò que publicava. Per altra banda, posava en valor la seva obra de primera etapa, que Dalí la tenia, en certa manera, una mica oblidada o no reconeguda. I jo crec que una de les coses que li molesta més és que culpa els surrealistes del seu canvi estètic. I això no és veritat. La transformació de Dalí ja s'inicia davant dels ulls del mateix Federico García Lorca el 1927. És un camí molt feixuc que fa Dalí tot sol, quan pinta aquests ases putrefactes, i són els surrealistes que el descobreixen en ell. Però aquest camí iniciàtic l'ha fet sol.
Ja havia començat.
Sí.
I, per tant, que això Anna Maria s'equivoca.
Sí.
S'arriba a dir, d'aquest període que estaves dient, s'arriba a dir que el primer surrealista, el més profund, és Dalí. És perquè...
Sense cap mena de dubte.
Per això després l'odiaran tant.
Sí, exactament. Sí, sí, sí.
perquè és el més pur d'essència, amb tot plegat.
I l'acabaran expulsant, evidentment.
Sí. La relació, per tant, no s'acabarà de recuperar mai, encara que formalment sí. O sigui, teòricament hi ha una certa reconciliació, però ja veiem per la pràctica que és una reconciliació molt superficial.
Bé, jo crec que hi ha un fil entre en Salvador i l'Anna Maria que no s'acaba de trencar mai. En Salvador, quan està malalt, doncs sempre hi ha trucades al vespre que fa l'Anna Maria a l'Antonio Pichot, que és la persona que estava més propera en aquests moments del pintor, preguntant-li com es trobava, no? O quan estava a Púbol, com portava, o quan es va cremar, que el va anar a visitar a la clínica. Per tant, hi ha un fil que, de fet, o quan ell inaugurava exposicions o presentava llibres, feia que l'Arturo li portés un exemplar en el llaner. Per tant, hi ha un fil que no s'acaba de trencar d'alguna manera. Però, clar, han passat moltíssimes coses.
I no bones, precisament. Amb el pare, quan s'acaben reconciliant, encara que sigui... O també és aquesta superficialitat de...
Quan Brunet, per exemple, fa un article acusant a Dalí de comunista i de que no és creient, no és catòlic, Dalí escriu una carta al seu pare demanant-li que responsabilitzi que l'educació que ell ha rebut des del lliure pensador i que és culpa d'ell. I el notari li respon que esto es pedir peras al olmo. Amb això ho diguem tot. Quan es mor el notari hi ha una convulsió i sobretot una baralla pel testament. El llaner quedarà a mans de l'Anna Maria, però hi ha una repartició d'obra perquè Dalí, quan és expulsat, mai el retornarà. O sigui, se va amb les mans a la butxaca. Allà han quedat els seus records, les seves obres d'adolescència.
I l'obra quedarà en canvi per l'Anna Maria.
I llavors hi ha un repartiment. Hi ha una part de les obres que se li dona a Dalí i, de fet, Dalí, quan la rep, està tan enfadat que agafa els quadres i el reboteix, els trenca, fins i tot tenen cops, i li demana que els cremin. Sort que la gala té seny, els amaga amb un trastero, i això ara, actualment, aquestes obres es conserven al Reina Sofia, que és part del llegat de Salvador Dalí.
Hem de plegar perquè el temps se'ns ha acabat. Moltíssimes gràcies, doctora Mariona Seguranyes, per explicar-nos aquesta infància i joventut inicial de Salvador Dalí. I, de nou, recomanar aquesta visita a la Casa Natal, a part dels altres llocs delineants, però la Casa Natal, que és la novetat última, que està situada al carrer de Montoriol de Figueres. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per convidar-me.
A Josep Maria Escolta Sabater, no tenim més temps. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Dolors Sans.